parlant amb Santi Balmes, amb el cantant dels Love of Lesbian, que demà i demà passat actuen a la, al Sant Jordi Club, amb tot ja, ja venut. Love of Lesbian. Hola, hola, Guille. Hola, Jordi.
Què tal? Què tal? Com anem?
Bueno, aquí amb el Santi Balmes, que és un grup que a mi m'entusiasma, Love of Lesbian, ja ho sabeu. Què fas?
No, home, i aquí no. Home, una cosa... Jo, a mi sempre ho he pensat. O sigui, ja fa molt de temps que Love of Lesbian són d'aquells grups universals. O sigui, no? És aquella cosa que... És bastant complicat trobar algú que pugui dir... Hòstia, no m'agraden gens! No? Si pots trobar gent que poder no és superfan, així, hi ha els megafans, però en general és un grup molt universal. I és, jo crec, perquè les cançons ho són.
Sí. Sí. Mm-hmm. Hem intentat que siguin bastant atemporals, i també som un grup molt polièdric, en el sentit de que doncs, podem passar des de fer una cançó que sigui la rauxa absoluta a la més tallavenes del món. No? Llavors jo suposo que això... Al final ha acabat doncs, aconseguint que una persona en un concert doncs, hagi passat per tots els estats d'ànim possible. I és, som com enginyers d'emocions, penso. Ja està. Bueno, ja està, home. Són 6 anys de licenciatura.
Bueno, i després una altra cosa que em sembla que és molt important, Jordi, que és la personalitat de la veu del Santi. És una veu diferent.
Home, és que és una veu basada en defectes.
Espera't un moment, quin autoexercici inculpatori. Una veu basada en defectes. Quins defectes dius?
Jo tinc nòduls a les cordes vocals, llavors, o sigui, és una cosa que és complicat d'operar, tu saps, Guille.
Bueno, i a més, arriscada en el sentit que el resultat...
És dubtós.
És incert.
Sí.
De tota manera, perdona, Santi, a tu t'he sentit... Tantes vegades, quan es parla de la teva veu, fer el discurs aquest com de... No de justificació, però una mica com posant... O sigui, jo crec que és una veu extraordinària.
Gràcies, guapo.
I a més...
Clar.
Que és especial, que és diferenciada, però per mi, sobretot, al marge de que és especial, diferenciada i tal, és que és una gran veu.
Perdona, un moment. Si ara jo et dic gent que desafina... o té veu estranya i que formen part de la història de... Per exemple, Tom Waits, diríem, que té una veu...
Per posar
un nom, Tom Waits. O si parlem de nivell, per exemple, a nivell d'Espanya, ningú li pot treure el mèrit musical que ha tingut a la seva vida. Una persona que diries, té uns grans tons, no, que és loquillo. O si m'apures, Alaska.
Però és que, per mi, no. la veu del Santi... quan el veus en directe, diem-ne... Jo no t'he vist mai... fer una interpretació vocal deficient. O sigui, i t'he vist mil vegades i t'he vist malament de vegades de veu. I a mi és una cosa que em fa molta enveja. O sigui, realment penso que amb aquesta aparença com de no cuidar-te massa o de tenir aquests efectes que dius i tal, dius, no sé, doncs hi ha una mena de talent aquí al darrere, una mica innat, no sé, però...
Moltes gràcies, però...
No, t'ho dic sincerament, vull dir que és una cosa que...
Veig que t'ha arribat, la Fender Stratocaster que t'han canviat. Perquè els músics ens enviem Fenders, sí. Stratocasters, o Gibsons, o alguns. No, la veritat és que a mi em va començar a anar bé la cosa quan vaig deixar d'intentar dissimular que tenia una veu rugosa, diguem. O sigui, abans feia, amb els primers discos, intentava fer tomes, doncs, per una miqueta, doncs, anava a patar amb un lloc que pensava jo que a la gent li agradaria més que amb la meva veu normal. I al final vaig, com diem, sortir de l'armari. I vaig dir, mireu, sóc així. I llavors a l'estudi m'anaven dient, tio, o sigui... Sí, estarà rugosa, estarà fònica i tal, però el que expressa és molt millor que quan intentes no sé qui ets en realitat.
Aquesta cançó acostuma a obrir els concerts. Demà també?
Sí.
Demà passat també?
També, sí. Tenim un show com bastant tancadet, sí que hi haurà algunes cosetes que canviaran d'un dia a l'altre, però sí que hem intentat arribar doncs, amb un 11 titular. No?
El setlist de quantes cançons es composa habitualment?
Unes 23, 24, una cosa així.
Alguna cançó que et faci molta pena haver-la deixat fora, però que per decisió de l'entrenador heu decidit que fora?
Per Durada, La Noche Eterna, que és un tema que a nosaltres ens agrada molt i per durada és impossible perquè hi ha un que està ocupant la seva posició al mig del camp.
I alguna cançó Messi, és a dir, que quan la deixes fora la gent fins i tot tens els riscos de que et pugui xiular?
Bé, el club de fans de John Boy és aquell tema, és aquell tema que és el nostre Messi particular i que ja vas tindre la intuïció quan vaig ficar amb el piano, ja vaig saber que automàticament que allò funcionaria molt.
Ah, sí?
Sí, no acostuma a passar, vull dir...
Passa, Guillem, això? Tu quan vas començar a composar la Revolució Sexual pensaves que allò seria...
Sí,
el que
sí, sí, és cert que hi ha alguna cosa que... Però és allò, és la màgia, diguem-ne, del pop, no? I la música... No, aparentment no té massa secrets, hi ha moltes coses ja fetes, hi ha les progressions, ja sabem tots, no? Les progressions harmòniques, sí, els arranjaments, els trucs... I malgrat tot això, malgrat que tot està ja establert, tot està escrit, tot està a la vista de tothom, no saps per què, i no tens el control, tampoc, no? Segurament, però alguna vegada passa, i no saps per què, en aquell moment, dius, hòstia, això... No? Tu mateix...
Sí, sí, és un...
Perquè el primer que li passa és a tu, o sigui, tu m'imagino que el moment que estaves, el primer que va notar aquella cosa va ser tu.
El termòmetre epidèrmic, que se li podria dir d'alguna manera, no? Que és que si ha...
Los vellos de punta.
Los vellos de punta és que... O sigui, tots estem fets de la mateixa pasta, bàsicament. Llavors, vull dir... O no, potser no tothom, però vull dir, hi ha un ampli sector o un mínim sector que realment sí que podrà connectar, perquè si tu t'has emocionat, tampoc som tan excessivament diferents tots els uns dels altres.
Abans parlaves de Keiro com gestors. Mira, ara m'han estat sortint a mi...
Nòdul,
presenta.
Espera que quan el Beltrán, quan l'Espanyol la besa de verdad, li surt un pollastre al Beltrán, no, ja atenta a la companyia, ja que pollo pechugón de Vicosan.
Lo ponen a l'ast. Bé, abans parlaves...
Edu de Valle, després recorda'ns el diàleg, sisplau, si el trobem, aquell meravellós pollastre que m'ho és mare, per això, Beltrán.
Abans deies que gestionava emocions del públic.
Sí.
I al llarg dels anys, les emocions que ha tingut aquest públic han acabat modelant una mica l'actitud de Love of Lesbian en directe. És a dir, ja genereu repertoris i curves en els concerts per gestionar aquestes emocions? I com ha evolucionat aquest tipus d'emocions en el públic?
Sí, bàsicament, vull dir, potser no és el públic, és intentar fer un exercici de desdoblament i pensar què és el que t'agradaria veure tu com a públic. Yeah. I la música que almenys nosaltres fem és la que a mi m'agradaria escoltar a la meva ràdio imaginària, no? Llavors, bàsicament aquest és la llei sobre la qual intentem plantejar els concerts. Perquè endevinar, vull dir, o agradar el 100% de l'audiència a l'hora de elegir el repertori que has decidit per a un concert, o les dinàmiques que pugui tindre emocionals, diguem, un concert, etc. Vull dir, si preguntessis a cadascú et diria un repertori diferent i unes curves diferents.
Segur. 11:27. Si tinc la teva fe, sé que me'n puc anar sortint. Recordeu que el disc de la Marató, que surt a la venda el primer cap de setmana de desembre, com sempre amb els diaris habitualment, un quiosc i tal, que després també es pot comprar, té una versió del Love of Lesbian, del Close to Me, dels The Cure, que suposo que aquesta no forma part de l'ecosistema del concert.
No. De fet, és un tema com exclusiu per la Marató i així l'hem considerat i ja començava a tindre un repertori molt, molt, molt fort i molt, molt consistent com per deixar
passar
una versió.
Tot i que la vostra relació amb els The Cure us porta fa molts anys, no?
Sí, ens porta fa molts anys i és una relació, vull dir, un record maquíssim que vam tindre, doncs, a l'hora de que teníem un disc, que era un disc que es va gravar en una cuina, bàsicament, en aquella època, amb matalassos a les parets.
Oi.
Sí, es va fer de la manera més...
Rupestre.
Homemade del món, no? I que, arribat a l'onejar amb aquell disc, els The Cure... Ara, si m'ho paro a pensar, va ser la bogeria més gran que vam fer a la nostra vida, perquè estava claríssim que no estàvem preparats. O sigui, estàvem en bolquers. Era tanta la il·lusió. Vull dir, allò
que... Va ser aquell concert?
La fe dels primers cristians, no? Gairebé. Això va ser el 2000.
On va ser el concert?
Doncs van ser tres concerts que va fer The Cure.
A
Madrid no el vam fer, perquè Madrid començava la gira i va dir que preferia, doncs, tindre molt de temps per les proves, etc. Vam fer Saragossa, València i Barcelona.
De Barcelona era... Manam? A Barcelona on va ser?
Al Palau dels Esports, o a l'antic.
A l'antic Palau dels Esports.
Sí, sí.
Veu que arriba a conèixer el Robert Smith o no?
Home, i tant.
Sí, sí, sí. Què tal?
Molt maco, molt amable. Tots els de Cures van ser uns gentlemen anglesos, realment, amb nosaltres. I clar, hi va haver un moment a València que a Saragossa va ser el primer concert i ens va dir estaré ocupat, no podré vindre, que vagi bé, no sé què, no sé quantos. I amb el segon, però em va dir, però a València vindré a veure-us. I va haver un moment que tenia 5.000 persones a València davant i després et girava a l'esquerra i sentat a sobre un amplificador, no m'oblidaré mai, la seva perruca increïble, no? Amb el cap així mirant-la. I jo no sabia si estava més nerviós. Només per aquella persona que estava allà a l'esquerra.
Que per les 5.000
que, per les 5.000 que tenia davant.
Va dir alguna cosa després del concert o no?
Oh, very cool, very interesting, no sé què. Jo pensava, mare de Déu, si hem fet un concert de merda.
bueno... Vau fer, com deien, de taloners dels The Cure l'any 2000, quan feia poc que havíeu publicat el primer disc del grup, que sonava d'aquesta manera. Però el grup va fer un canvi
molt, molt heavy.
Del primer al segon?
No. Va ser més progressiu. El que passa és que va arribar un moment amb un Primavera Sound que m'acordaré tota la vida. De fet, va ser l'únic Primavera Sound que vam tocar, el 2004, no m'oblidaré mai, que estàvem cantant en anglès i teníem el públic a davant i jo pensava, hòstia, aquest és de Sabadell, aquest és de Terrassa, saps? I jo sóc de Barcelona i de Sant Vicenç dels Horts. Què estem fent cantant en anglès? Amb un aspecte comunicatiu que l'únic que està fent és un idioma que s'està convertint com una espècie de mur entre un públic amb el qual després quan me'ls trobi per fora pel festival parlaré en català o castellà. Era absurd. I enmig del concert em vaig adonar que allò era
una bestiesa,
una tonteria.
Home, i vist el vist després, el potencial líric, diguem-ne,
sí,
que has projectat, encara es fa més,
sí,
més guai sentir, no?, que aquest moment va existir, sí, perquè no sempre és el cas. Vull dir, hi ha gent que després es posa a escriure en una llengua que li és més propera i per manca de capacitat de no sé si d'alliberament o no sé de què, és incapaç de projectar això, no? És en el nostre cas és tot el contrari, no?
És que, Guille, jo penso que també hi ha bastant mal lletrista que s'amaga dins de l'anglès.
Sí, que també és normal, no? Vull dir, perquè evidentment els referents que tenim, però fins i tot aquests referents
són dolents també.
Efectivament.
Sí. Vull dir, tu escoltes,
i no passa res per dir-ho.
No passa res. El que passa és que la mentalitat anglesa doncs té un nivell d'extracció, doncs, que tu llegeixes una lletra del David Bowie, jo què sé, el Ziggy Stardust o qualsevol, i penses que està parlant amb unes imatges, no?, que és com més impressionista, però amb el llenguatge, diguem, com castellà o català, sempre entenem que ha de ser com més una història que s'expliqui, o més poètic, o com li vulguis, no sé. Però la translació, a vegades els grups, alguns han intentat fer la translació d'aquelles imatges i al final sembla, doncs, una traducció de les millors lletres del Lou Reed traduïdes pel Jordi Sierra i Fabra.
Sí.
No, està molt bé. 11:45. Fem una cosa per principis, perquè tinc entès que algun programa de televisió us heu negat a anar a tocar. És veritat o no, això?
Sí, hem dit que no vas tantes coses, clar, però són coses que...
Bueno, perquè...
Perquè de fet penso que hi ha segons quins llocs que no ens agrada anar, però pel seu contingut i ja està. No passa res, vull dir que cada programa té el seu públic i ho acceptem perfectament, i acceptem el que perdem a canvi de no anar-hi.
Hi ha una cosa que jo em pensava que això no... que passava, però veig que sí, que és que quan tu compres un disc moltes vegades, al marge de que tu t'agradi el grup, és també per si el CD com a tal t'agrada. O sigui, el tens a la mà, és com una peça... Ara, en aquests moments, és gairebé una peça d'orfebreries, com els que som també col·leccionistes de DVDs o de Blu-rays, que les caràtules de les pel·lícules per nosaltres a la història estan molt importants.
Sí.
Quan vam tenir a les mans el poeta Halley, era d'una il·lustració que era...
Clar.
Sí. Quina meravella. Bueno, hi ha un Grammy per això, no, precisament?
Ha guanyat el Grammy el Sergio Mora.
No, però qui el té el Grammy?
Ei, què cony? Vull dir, tu penses que li trauràs? Vull dir, com no li robem? Ahir, per cert, va estar fent una exposició de totes les il·lustracions.
Carrer Trafalgar, no?
El carrer Trafalgar, i encara està aquesta setmana allà. I de fet, doncs, nosaltres estàvem a Buenos Aires aquell dia, quan li van donar el Grammy, i el nostre manager ens deia, algun Grammy guanyarà aquest disc i tal. I nosaltres ens reiem, ha, 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 no sé què, perquè, clar, vull dir, el món Grammy latino, pots comptar, vull dir, el que hi ha allà, no?
Ja. Per cert, deixa'm dir, carrer Trafalgar 36, a l'Espai Lab 36, fins al... no sé quin... fins, que tota la setmana.
Sí.
Són les 14 il·lustracions que té aquest, aquest poeta Halley. També descanses literàriament? Quan, ara descansareu alguna, d'alguna manera o no? O no? Tu descansaràs?
Jo no.
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 Què has de fer després dels dos concerts?
Acabar un llibre i...
Acabar un llibre.
Sí,
i... Un llibre, llibre... Un llibre pot ser una novel·la, pot ser un assaig, novel·la. Pot ser una...
Una novel·la tirant assaig, o sigui que serà bastant poc comercial les coses com són, però he de passar per allà per després fer altres coses. O sigui, jo oeixo una veu que tinc a dins i...
Si has és... de fer... Has de passar per allà per fer altres coses. Sí. Puc preguntar aquestes altres coses?
Bé, doncs principalment començar a composar molt, fer molts temes per tal d'elegir després els millors... sempre ha de ser... O sigui, amb la tasca aquesta, vull dir, el Guillem, suposo que em donarà raó, has d'intentar, com a mínim, ser molt prolífic per després fer una espècie de genocidi i quedar-te només amb el millor.
Tens alguns temes encara en un camp de concentració, no?
Sí. I a vegades sap molt de greu. De fet, a la tasca d'escriure també passa igual. Vull dir... A l'igual hi ha 50 pàgines que has d'eliminar i els has dedicat el mateix esforç que les altres, però saps que si aquestes 50 fan que aquell llibre...
I ho veus.
Es converteix en pesat.
I ho veus, perquè moltes vegades ho estàs escrivint i penses, això saps que no es publicarà mai.
Sí, correcte. Aquí està. Aquí està el problema. O sigui, que hem d'aprendre primer a treballar amb el fracàs contínuament i la resignació del fracàs, que és, o sigui, porto una setmana i no em surt res bo, i però llavors... amb la constància, que és el vuitè dia se hizo la luz, i després a saber ser autocrític i eliminar tot el que penses que pot fer mal al conjunt.
I fixa que hi ha una cosa que interpreto que tu no deus mirar gaire. Tu no deus tenir, per exemple, els que tenim una nevera a casa, molts tenim el calendari i la nevera, i vas canviant la fulla. Jo tinc el de la Fundació Talita, que dona la Vanguardia els diumenges de Nadal, els vaig posant allà i vaig passant els fulls.
Sí.
I, però tinc la sensació que tu no en deus tenir gaire. És a dir, allò de dir... Mira, ha de sortir el disc nou pel 2019 i ja veurem quan.
Sí, clar, però... O sigui, nosaltres sempre totes les nostres vides són aproximatives. Vull dir, no... Tu pots tindre un projecte i pot haver-hi un retras de 6 mesos, 7 mesos, inclús. Tu pots llevar un dilluns sense tindre res a fer i amb 4 trucades tens tota la setmana ocupada amb sí, fullons. No. O sigui, és aquell exercici d'autònom que fem tots nosaltres, que és... No saps ben bé com apatarà la vida, però sí que el que saps és que tu generes el contingut que farà que la teva vida vagi d'una manera o d'una altra, no?
I és fàcil controlar la teva vida sent líder d'un grup que no para de fer gires, que no para de fer concerts, que no para a casa, segons com? És a dir, quin control exercices sobre la teva vida sent músic? I de quina manera l'escriure cançons i lliures també,
sí,
t'ajuda a exercir aquest control.
Hi ha un control... això, no sé, vull dir, jo penso... Ara m'estic imaginant a tota la teva audiència, Jordi, endormiscada, vull dir... No. Nois, esteu allà encara?
No tinguis cap mena de dubte que això que estàs dient és mentida. En tot cas, passa com amb els discos. La ràdio es pot canviar, és a dir, aquesta gent que es queixa permanentment de ser samurai, no, cony, no serà per ràdio. Per tant...
No, però és que
botonet,
les teves lletres són intenses.
A mi m'interessa molt aquesta pregunta.
Per això està molt bé, que sí, home, que sí.
O sigui, com ho gestiono, bàsicament, sí, no? Vull dir, amb el caos. O sigui, jo ja m'he acostumat a viure dins d'un desordre ordenat. D'alguna manera amb el qual...
Sí, sí. Els caos ordenats són els millors.
Caos ordenats.
Els caos ordenats, estem molt a favor.
Amb els quals tens un objectiu, però tot varia al segon, no? I has de tindre la flexibilitat suficient com per acceptar les coses noves que venen, però la direccionalitat suficient com per dir, vaig cap allà i no em para ni Déu. No?
Però això ho ha d'entendre també la gent que conviu amb tu.
La gent que conviu amb mi, al principi els hi costava bastant, però al final han acabat comprenent que tenia raó.
I què t'ha de dir?
Això me'n recordo quan fa, jo què sé, 10 anys, no, cosa així, va vindre la meva dona un dia i em va dir, no has rentat els plats? I vaig dir, és que jo sóc artista.
Ah.
Bueno, per què vaig dir allò?
Clar. Sí, és que realment. És que... Això és com l'Emili, eh? Alguien sabe hacer funcionar el ordenador, yo mi teniente, perfecto, sí. Coja la escoba. Exactament això.
Tu no sabes quién soy, yo soy artista. O sea, ¿Qué? Venga, artista, chaval. O sea, i em va ficar, però en vareda, en un moment, eh? I de repente ho vaig entendre tot.
I ara l'artista és ella.
Exacte. Sí.
Ho dic per mantenir la situació.
Home, ella sempre és artista. Elles sempre són artistes, sempre, en tot el que fan.
Són les 11:38. tens ganes d'acabar la gira o no?
Mira, és un moment bastant agradós en el sentit de que doncs, tenim ganes per començar nous projectes, perquè al cap i a la fi doncs, el que sempre tens és ganes de posar-te a prova, perquè no et serveix el que has fet l'últim any, sinó que realment tu estàs pensant en què és el que faràs, perquè si penses, ostres, i si ja he fet el millor disc de la meva carrera, què passa? No? És aquella sensació que tens de... t'has de ficar a prova contínuament i la sensació excitant...
Però està garantit el pròxim disc de...
Sí, sí, però dic, clar, vull dir, hem de ficar totes les idees a sobre la taula i tal, i la sensació d'estar en perill, no? O sigui, realment és una sensació també agradable en el sentit de que estem sonant molt bé ara, i ara parar-ho és com el Barça quan està a final de temporada, que estan...
Que és el millor moment i dius, ara heu de parar això.
Exacte.
11:39, sí. Jo t'he de dir que de l'ampli ventall de cançons que m'agraden dels Love of Lesbian, ja ho sap el Santi Balmes, la que més m'agrada és aquesta. Si salimos de esta... la seva... Sempre dic que la història de la vida d'una persona està bàsicament situada a la seva llista de Spotify, i pot haver-hi cançons tan estranyes com... jo què sé. És que, clar, cadascú... Si tu entressis a la vida de cadascú a través de la llista de la música de Spotify real, que no estigués ni posturejada, ni postissa, ni res, veuries, la de debò, veuries coses molt inversemblants que diries, com aquesta persona pot escoltar aquesta cançó i no aquesta, i li agrada aquesta, i per què té el canon de pas sempre al costat d'aquesta cançó? Per
de la Xiripunt. Qui placeres ocultos, no?, que es diu. Placeres culpables, no?
Sí, però això és fatal, eh? O sigui, culpables. O sigui,
no, no, no.
Per què? Per què culpables? Per què ens hem de sentir culpables? Però vaja...
Això estic molt d'acord amb tu,
Guillem.
Sí. Tant. Bueno, no, demà i demà passat, Sant Jordi Club, qui vulgui entrades, fes de fotre, perquè on queden. Gràcies, Santi, fins molt aviat.
I gràcies per mantenir-te com mantens personalment, vull dir, com a persona.
Sí,
perquè amb els anys que us hi dediqueu i el que està funcionant la cosa, podries tenir una...
Un
tarannà molt diferent de quan et vam conèixer fa molt.
Digue-li a qualsevol grup que té entrades venudes i que acaba una gira, que vingui a la ràdio un dia al matí, a les 11 de la matinada, que és com s'ha de parlar als artistes que vinguin, a parlar d'un concert que ja ho té tot ple.
Però ja ha dit que no era artista, home.
Exacte. No, renta plata. Gràcies, Andy Balmes. Fins ara. 11:40.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.